Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El sindicat de llogateres critica el que qualifica de tot triomfalista de les administracions pel que fa a la baixa del preu del lloguer. Opina que la baixada és ínfima i alerta que el principal problema és el mercat que s'escapa a la regulació, és a dir, el de temporada i per habitacions. Per això insisteixen que cal reformar la llei per acabar amb el que qualifica de contractes escombraria. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, denuncia que un any després de l'entrada en vigor de la llei encara hi ha incentius perquè els rentistes facin fora els seus inquilins.
Les dades mostren que en el mercat regulat hi ha una tímida baixada del preu del lloguer, però del que no estan parlant és que hi ha un mercat desregulat que és cada cop més gran i que han promogut, que permet posar el preu que els hi doni la gana i que sobretot és un incentiu ara mateix per fer fora llogaters. Per tant, el que cal és modificar la LAU i regular el preu del lloguer de temporada i d'habitacions, que ara mateix està fora de control.
Aragonès fa una crida a participar a la mobilització convocada el dia 5 d'abril a les 6 de la tarda a Plaça Espanya. I el sector del vi del cava català, que entoma amb preocupació l'amenaça del president dels Estats Units Donald Trump d'imposar aranzels del 200% en vins provinents de la Unió Europea. Actualment, els Estats Units són el primer país a destí de les exportacions del cava i el vi català amb un 12,6% de les vendes globals. Escoltem què ha dit a la xarxa sobre aquest tema avui el vicepresident de l'Associació de Laboradors i Viticultors Corpinat, Xavier Nadal.
Els Estats Units no és exportador de vins a Europa. I, per tant, no hi hauria un canvi de cromos dir no, nosaltres deixem de vendre als Estats Units, però vosaltres deixareu de vendre a Europa, no? Esperem que les mesures coherents al final s'acabin imposant i esperem que els polítics facin la seva feina. Això és un problema per tots, pel consumidor que paga aquell producte que habitualment consumeix més car, pels sectors que afecta les seves economies.
I no deixem de parlar d'Europa perquè el Consell de la Unió Europea ha prorrogat avui 6 mesos més les sancions selectives contra personalitats i entitats russes per soscavar la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna. Tot plegat després de superar les reticències d'Hongria. A la llista de sancionats es manté el magnat russo-israelià Mikhail Friedman, exaccionista de LetterOne, que és al seu torn el major accionista del grup de supermercats Dia. I el Festival Zero arriba aquest cap de setmana al seu Equador amb 3 espectacles a Tordera. El Maresme es tracta d'una proposta arriscada, de qualitat i de proximitat, dirigida especialment al públic jove i que organitza teatres en xarxa. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 14 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Una altra vegada els núvols són ben dominants, un cel ben tancat a totes les comarques catalanes i aquesta pluja que va caient insistent a molts indrets. És molt minsa a l'Empordà, sobretot a les comarques de Lleida i les del Pirineu, però en canvi aquesta pluja molt més consistent a Tarragona, Barcelona i la Catalunya central. Pluja o neu? Perquè està caient alguna volva de neu fins i tot a cotes ja de 700 metres i l'emblanquinada està sent destacable per damunt dels 800-900 metres, sobretot a la banda nord i est del país. Al llarg d'aquesta tarda continuarà plovent amb ganes fins i tot a les comarques de Barcelona, també la Catalunya Central, i la nevada del Pirineu Oriental o de la Catalunya Central, també del Montseny, al voltant dels 700-800 metres. Alguns flocs de neu també cauran al massís del Port i a les muntanyes de Prades o al Montsant. Ambient ben fred. Demà ja s'obrirà el cel amb moltes clarianes. Tot i això, alguns núvols baixos tindrem a la Catalunya Central i algun ruixat durant la tarda a les comarques de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats preguntarem si l'streaming ha acabat amb la pirateria. Entrevistarem Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista. Avui per analitzar si cal donar paga als fills i per parlar de la compra que ha fet un nord-americà d'un poble de l'Espanya buidada. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Agus Morales, director de la revista 5W. Parlarem de progrés tecnològic i canvis socials amb el professor Juan Jesús Pérez de la UPC. I repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana per marxar de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem, com sempre, amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Arran de l'assassinat a trets d'un home el passat diumenge a les portes de la discoteca Chicago, l'Ajuntament de Terrassa, conjuntament amb la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, ha anunciat que farà un control exhaustiu dels establiments que generen més insalut a l'ana, alteren la convivència i propicien el comerç de substàncies il·legals. L'Ajuntament ha anunciat que es faran inspeccions i controls a aquelles zones on s'ha detectat presència de fets delinqüencials. Per la seva banda, les unitats Brimo i Arro han explicat que ja tenen presència a Terrassa i tant Policia Municipal com Mossos d'Esquadra han anunciat que aquest cap de setmana augmentaran els seus dispositius a la ciutat, sobretot als punts més sensibles. La investigació dels fets ocorreguts el passat diumenge continua oberta amb la implicació i la coordinació tant de Policia Municipal com dels Mossos. L'Ajuntament ha fet una crida a la calma i assegura que en aquests darrers mesos la lluita contra la multireincidència delictiva ha estat un dels principals objectius que ha abordat amb la implicació dels cossos de seguretat a la ciutat. Gràcies a aquesta tasca de coordinació de la Policia Municipal i els Mossos i també de la Fiscalia, de les 25 persones identificades que eren responsables de gairebé el 30% dels delictes contra el patrimoni que es produïen a la ciutat, 22 han entrat a la presó en l'últim any. És una tasca que ha permès una gran disminució en els delictes contra el patrimoni, que s'han reduït un 34% enguany respecte al 2024.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Audiència de Barcelona ha ratificat l'absolució de l'exregidor de l'Ajuntament de Sabadell, Jesús Rodríguez, d'un delicte lleu d'amenaces i coaccions a l'alcaldessa Marta Farrés. El tribunal ha desestimat el recurs que havia presentat la part denunciant i s'ha pronunciat en el mateix sentit que ja ho va fer el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell al 2024. En un comunicat, Rodríguez afirma que el procés li ha causat un dany irreparable tant a nivell personal com professional i afegeix que ha estat sotmès a una persecució injusta. Per tot plegat, ha anunciat que exercirà totes les accions legals que siguin necessàries per restablir el seu honor. Els fets, recordem, es remunten al 2023, quan l'alcaldessa Marta Farrés va comunicar a Rodríguez que no aniria a les llistes del PSC per a les eleccions municipals d'aquell mateix any. Després d'una reunió tensa en què, segons Farrés, l'exregidor la va amenaçar, l'alcaldessa va decidir destituir-lo.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Conrado Fernández, el fins ara superintendent de la Guàrdia Urbana recent jubilat, veu prioritari renovar la comissaria de la Guàrdia Urbana de Badalona abans de crear-ne de noves a Sant Roc. Fernández ha lamentat que gestionar la Guàrdia Urbana davant de canvis de govern constants ha estat complex, tot i que ha enaltit les millores aconseguides, ha defensat que cal fer nova la comissaria actual i, si hi ha gent suficients, crear-ne una altra al barri de Sant Roc. L'escoltem.
Això s'ha d'estudiar molt bé per tal de que no sigui un problema pels efectius que presten servei per part de la Guàrdia Urbana al carrer. Si hi ha efectius suficients, cap problema. Li he dit a l'alcalde en algun moment que a mi m'agradaria que fes una comissaria nova.
Durant l'entrevista, Fernández ha reflexionat sobre com ha canviat la seguretat a Badalona en les últimes 4 dècades. Els anys més conflictius, ha dit, van ser els 80 per tràfic de droga i navalles i més tard pels atracaments a bancs. La impunitat d'aleshores, ha subratllat, es va acabar en el cas de les navalles amb la creació d'una patrulla d'agents. Davant l'increment d'un 6% de la criminalitat a la ciutat l'any passat i la percepció d'inseguretat, Fernández ha defensat que Badalona no és pitjor que altres ciutats metropolitanes.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral. Una mica més al sud, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha presentat un informe amb motiu dels 5 anys de l'esclat de la pandèmia que va provocar la transformació en temps rècord de l'estructura organitzativa de l'hospital i afrontar un escenari mai vist amb anterioritat. El subdirector de l'hospital, el doctor Jordi Gascón, detalla com recorda el moment en què va començar tot al març del 2020, una aparició que defineix com subtil durant unes setmanes i després explosiva. I és que una malaltia que semblava molt llunyana va acabar per suposar una crisi sanitària sense precedents.
Et diria que va ser subtil durant unes setmanes i després, de cop i volta, explosiva. Perquè, si recordes bé, tots vèiem amb sensació de molta llunyania el que estava passant a Xina a finals de desembre del 19. I fins i tot, unes setmanes més tard, ho vèiem a Itàlia, però sí, una mica com si tinguéssim la sensació que no podia arribar aquí, després va arribar.
La pandèmia va obligar a reestructurar tot l'hospital. L'informe esmenta que en la primera onada a Bellvitge va arribar a dedicar el 85% dels recursos a la Covid i es van multiplicar àrees com la de semicrítics respiratoris de 4 a 70 llits.
Gràcies, Rocío, de Retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La Biblioteca de Castellà esdevindrà punt d'informació turística. L'equipament ha estat acreditat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Des del Consell es treballa en col·laboració amb la Diputació per tal d'acreditar establiments de la comarca com a espais per informar, orientar i acompanyar les persones visitants durant la seva estada a la comarca. Són els anomenats, com dèiem, punts d'informació turística que any rere any van incrementant i entre els quals s'inclou a partir d'ara la Biblioteca Municipal de Castellà del Vallès.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat per destacar que la ciutat, Sant Cugat, lidera el projecte Health Cities, una iniciativa estratègica per impulsar el creixement de les indústries de la salut i les ciències de la vida, mitjançant aliances estratègiques amb 9 socis de 8 ciutats europees de 7 països diferents. Ens amplia aquesta informació Sara Vella.
Health Cities és un dels 113 projectes aprovats dels 206 presentats a la tercera convocatòria del programa Interreg Europe 2021-2027, finançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional. Mitjançant aquest projecte, que està emmarcat dins del Barcelona Innovation Valley Alliance, el VIVA, Sant Cugat vol esdevenir un pol d'innovació de primer ordre en ciències de la vida i la salut. Un repte validat per la presència de grans empreses líders en ciències de la vida i la salut a la ciutat, com Roche, Ferrer, Grifols, HP i Beringer, així com de centres acadèmics i tecnològics de referència, com ESADE, la UAB, la UIC, la UPC i Eurecat. De fet, més del 30% de la facturació empresarial de Sant Cugat prové d'aquest àmbit i més del 60% de les start-ups de la ciutat estan vinculades a les ciències de la vida i la salut. Tot plegat s'ha presentat aquest divendres a la sala de plens de Sant Cugat en un acte presidit per l'alcalde Josep Maria Vallès i que també ha comptat amb la participació del regidor d'Empresa, Innovació i Internacionalització, Albert Salaric, el CEO de Biocat, Robert Fabregat, i la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Cada 10 llars espanyoles utilitzen plataformes de streaming per accedir a continguts en línia de manera legal. Però avui ens preguntem si l'streaming ha acabat amb la pirateria. Més aviat li traslladarem aquesta i altres qüestions a l'Helena Neira, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Helena, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Abans de tot, podríem calibrar en quin punt de la pirateria ens trobem? És a dir, hi ha ara més o menys pirateria que fa uns anys?
A ver, las estadísticas de piratería, es verdad que cuando las plataformas de streaming llegaron a nuestro país sí que vivieron como una especie como de estancamiento, ¿no? Después de años de muchísimo crecimiento y una época en la que el sur de Europa era la zona en la que más contenidos y más descargas ilegales se producían. Uh-huh. Ahora parece que estamos empezando a revertir la tendencia y está empezando a aumentar. Casi más vinculado no tanto a tener ofertas, sino a tener demasiada oferta. Como no puedes tenerlo contratado todo, pues mucha gente recurre a la piratería, ¿no?, para poder acceder a todos esos contenidos por los que no quiere pagar.
Uh-huh. ¿Y quiénes dirías que son las principales causas que portan al público, a la gente, a apostar por la piratería?
A ver, yo creo que ahora mismo, junto a la saturación, probablemente afecte mucho la situación económica, digamos, la situación económica de las familias, por un lado, y luego unido al hecho de que gran parte de las plataformas de streaming han elevado sus precios. también el tema de que se hayan restringido las cuentas compartidas, con lo cual es más difícil que la gente tenga distintas plataformas en el hogar, porque ya no es posible, ¿no?, compartir pues tu cuenta de Netflix con toda tu familia, con tus amigos. Si a esto le sumamos también el hecho de que se han generalizado mucho los planes con anuncios, que suelen ser los más asequibles, pues para la gente es mucho más cómodo el poder piratearlos, porque de un lado no los paga y de otro lado pues no tienen que tolerar la publicidad que siempre es bastante molesta.
Mm-hmm. Quan parlem de pirateria és inevitable fixar-nos en un sector on es produeix un alt percentatge precisament de pirateria, i és amb els esdeveniments esportius, que arriben a un 30%.
Sí, sí, volvemos al tema principal, y es que primero, ahora hay muchísima más infraestructura para piratear señales deportivas con respecto a la que había hace unos años. Y luego, por otra parte, volvemos al tema de los costes. Es decir, sí que es verdad que estamos en la era en la que virtualmente puedes acceder a cualquier contenido previo pago, es decir, ya no hay las barreras geográficas, por ejemplo, para poder ver, si tú quieres, por ejemplo, un partido de la NFL, pero al mismo tiempo estamos hablando de costes bastante elevados. Al final, la alternativa, que es verlo pirata y verlo de manera gratuïta, pues es una opción que jo crec bastante seductora, ¿no?, per a molts usuaris.
Deixem que saludem, perquè s'incorpora a la conversa el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlant de la pirateria i de l'streaming, també ens podríem preguntar, a Helena, si les pèrdues per aquesta indústria no només són pèrdues econòmiques, sinó que també afecta el que serien llocs de feina, no?
A ver, todo en esta industria está muy muy conectado. Es verdad que las plataformas, yo creo que siempre juegan con un porcentaje de su base de suscriptores muy muy voluble, es decir, de gente que no está particularmente fidelizada. De hecho, esto es una cosa que todos los estudios están empezando a decir, que cada vez hay más infidelidad de plataforma, por así decirlo. Es decir, personas que se dan de alta durante 3 meses y luego se dan de baja y luego se vuelven a dar de alta a lo mejor al año siguiente. Eso lo que evidentemente supone es que ya no se producen los crecimientos de antes, por lo tanto, las estructuras no están creciendo como crecían antes, en el sentido de que necesitabas más gente para desarrollar el mismo trabajo. Es decir, hay más austeridad a la hora de invertir el gasto. Sí que es verdad que del lado de la producción las plataformas han dejado de gastar más, pero siguen gastando lo mismo que en 2021-2022, sigue siendo mucho. Netflix, por ejemplo, está en torno a los 20.000 millones de inversión en contenido original al año. Sigue siendo una cantidad muy elevada. Lo que sí es verdad es que yo creo que hay determinados puestos de trabajo, no ya tanto por la situación, por la coyuntura, sino muchos trabajos que están a lo mejor con la amenaza de la destrucción, probablemente por toda la adopción de tecnologías de inteligencia artificial, que creo que ahí sí que tenemos un peligro real.
Ya, ya.
Helena, què tal?
Què tal?
Soc el Sergi. Una cosa, parlàvem abans dels esdeveniments esportius, no?, amb un 30% de pirateria, però és cert que no afecta a tots igual. Per exemple, doncs, 7 de cada 10 usuaris paguen per accedir de manera legal a la música, però, per exemple, només el 5% paga per accedir als diaris. Això és, no sé si, què motiva, o és per algun motiu concret, o no sé, perquè la música també es pot trobar a nivell pirata, no? No sé si és perquè la gent...
Sí, yo creo que hay un concepto de la madurez del usuario en la pericia que tiene para encontrar contenido pirata, y luego el tema de la comodidad. Sí que es verdad que en el tema de la música hay un montón de música gratuita al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, es el caso de YouTube, que sería pues la gran amenaza a los servicios de pago. Lo que pasa es que YouTube ahora mismo está en un momento de saturación publicitaria muy elevado, y hay muchas personas a las que les resulta particularmente incómodo el escuchar música con la publicidad de YouTube. Aparte que en las opciones de pago tienes la posibilidad de acceder a funcionalidades como, por ejemplo, las descargas offline, poder escuchar contenido sin conexión a Internet. Pero también es verdad que en el caso de las noticias, por ejemplo, que comentabas, que es un gran ejemplo, al final la noticia es un... Con perdón de la expresión, pero para entenderlos, es un producto bastante fácil de encontrar en otro lugar. Es verdad que esto ya lo venimos observando desde hace mucho tiempo, que el tráfico que reciben las webs de noticias ya no va a través de la home de los diarios, casi todo viene a través de redes sociales. Una persona con a lo mejor no excesiva inquietud por profundizar demasiado en la actualidad, con un vistazo en LinkedIn, un vistazo en X, un vistazo en Blue Sky, pues puede estar más o menos al día, no sé si bien informado, pero al día de lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de el valor que nosotros le asignamos al hecho de estar informado y que hay una alternativa a estar informado y no tanto al tema de los del pagar por un diario digital, vaya.
Abans parlàvem dels esdeveniments esportius, dintre dels esdeveniments esportius, i més parlant del nostre territori, el futbol és un dels grans damnificats, el president de la
Liga.
De la Liga de Futbol Professional, doncs, ha manifestat doncs, aquesta persecució. No? Això, no sé si depèn de cada indústria persegueix més a la pirateria o n'hi ha que són més condescendents o com va això?
Perseguir la pirateria és bastante difícil. Esto, vamos, desde que ya empezó a resultar un problema a mediados de la primera década de 2000 y se intentaron establecer, por ejemplo, las medidas punitivas, básicamente, que era pues intentar tumbar los servidores donde se alojaba este contenido ilegal y evidentemente penar a la gente que tuviese grandes volúmenes de contenido pirata. Creo recordar que el único país de Europa en el que este sistema de penar para disuadir en el uso de las tecnologías para descargar contenido solamente funcionó en Alemania. Entonces es bastante complicado cuando no lo que no hay es una alternativa de pago que consiga seducir masivamente a los usuarios. Creo que ahora mismo no es por falta de oferta, en ningún caso, es bastante fácil poder acceder a la mayoría de las retransmisiones deportivas. Y lo que ocurre es que son precios muy elevados y aquí sí que lo estamos notando mucho. A partir de 2022 empieza a notarse mucho que las economías no pueden soportar tanto gasto. Yo creo que es que al final luchar contra la piratería no es luchar contra molinos de viento, en realidad. Es bastante difícil y por cada servidor que consigues tumbar salen 10 más en el que te encuentras el contenido con mejor resolución, con mejor calidad y con mejor velocidad de transmisión. Entonces, ojalá hubiese una tecnología, ¿no?, que permitiese acabar con estas conductas, pero a día de hoy es bastante difícil.
Perquè, aviam, jo és que l'altre dia al·lucinava perquè en una de les xarxes socials, bueno, ho diré, a X, hi ha vaig veure una compte que et fa pel·lícula, o sigui, emet en directe, o sigui, tu pots veure una pel·lícula de les que s'acaben d'estrenar fa dos dies, la pots veure perfectament amb aquell, a través d'aquell compte, no? O sigui, és una cosa que es mou rapidíssim, eh?
Sí, y ahí, de hecho, yo, que no desconocía que existía esto, hay una caja, como una especie como de decodificador que se puede comprar en AliExpress, que comprando ese descodificador y pagando un servicio a un proveedor chino, que son como 20 euros al año, puedes acceder absolutamente a todos los servicios de pago del mundo. Es decir, desde canales de Latinoamérica, canales de Asia, canales, por supuesto, de pago en Reino Unido. Evidentemente la calidad de la imagen no está a los estándares de un Netflix 4K, pero es bastante digno y eso da cuenta de lo profesionalizado que está. Es relativamente sencillo acceder a un montón de contenido sin necesidad de pagar por él.
Sí. Pots veure una pel·lícula que s'acaba d'estrenar fa dos dies a través d'un compte d'X, vol dir que hi ha algú que dins que facilita la feina a la pirateria, no?
Exactamente. Bueno, y aparte, ese es el gran problema de la piratería ahora con respecto a la piratería hace 15 años, ¿no? Que los contenidos piratas que veíamos hace 15 años eran contenidos de muy mala calidad, muchas veces eran grabaciones que se hacían en los cines, versiones en general de poca calidad. El problema es que ahora estamos pirateando una señal digital y en el pirateo de la señal digital el archivo resultante es una copia de sustitución, es una copia 100%, es una réplica del contenido de origen, que es un contenido que ya está en una calidad aceptable. Entonces, claro, ahí ya va una cuestión casi probablemente formativa, ¿no?, de que la gente, como en otros países, asuma que tiene que pagar por determinado contenido, que la industria depende de que pagues por contenido.
Segons un estudi de l'Observatori de Pirateria i Hàbits de Consum de continguts digitals, hi ha un percentatge molt alt d'usuaris que diuen que deixarien d'accedir a llocs web de pagament si tinguessin la certesa que les seves dades de pagament poguessin ser robades o compromeses. Jo aquí m'incloc perquè a mi em fa molta por tot això. No sé si aquest també pot ser un motiu d'aquesta desconfiança i per això la gent prefereixi la pirateria.
Pues es muy probable. Yo creo que ahora mismo cada vez hay más, sobre todo hay más información en Internet. Hay muchos casos de ciberestafas que nos ha vuelto bastante más sensibles, ¿no?, al tema de nuestra seguridad financiera y que ya no hay esa tendencia a compartir alegremente nuestro número de cuenta, ¿no? El utilizar métodos que están encriptados, sobre todo que están protegidos o asegurados, como pues, el caso de PayPal y hay muchísimos otros. O estas dobles autenticaciones, porque es relativamente sencillo que te puedan clonar una tarjeta y de repente que de la noche a la mañana te encuentres con un cargo de 1.000 euros en tu cuenta que no sabes exactamente dónde procede. Pero todavía yo creo que hay bastante ingenuidad a la hora de meter nuestros datos bancarios en internet. Todavía mucha gente lo hace sin muchas veces pensar en las consecuencias.
Mm-hmm. Bueno, de fet, els propis internautes consideren que la mesura més efectiva per acabar amb la pirateria seria bloquejar els webs que ofereixen aquests continguts, però ja com ha dit l'Helena, doncs és molt complicat. L'agregació de continguts a través de teleoperadores podria ser una solució?
Pues probablemente, es decir, si esta situación no se ha solucionado no por una falta de intento y por una falta de voluntad de combatirlo, es una cuestión de que es muy fácil geolocalizar estos servidores. Y hay una industria multimillonaria de publicidad en torno a estos contenidos ilegales. Es decir, genera muchísimo dinero. Y aparte son compañías en las que ya incluso está previsto, es decir, que uno de los servidores pueda caer, pero debajo tiene 5 servidores que automáticamente van a empezar a seguir suministrando el mismo contenido. Sí, yo creo que al final es una cuestión de que es muchísima más elevada la demanda que la fuerza que se pueden hacer de otros poderes públicos para luchar contra este tipo de prácticas.
Helena, i amb aquesta última qüestió ja tancarem la conversa. En conclusió, no sé si podem dir que encara tenim pirateria per estona.
Yo me temo que sí, me temo que sí.
Quina notícia.
No es una demasiado buena noticia.
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que lo que son muy buenas noticias es que hemos pasado de no pagar absolutamente por nada, insisto, España en particular era el país del mundo en el que más pirateaba, o sea, pero a muchísima distancia de la competencia. Y ahora mismo tenemos una tasa de penetración de plataformas de pago que, si no recuerdo mal, según decía GK en el último informe, está en torno al 65% de la población. Es decir, el 65% de la población está pagando por algún tipo de suscripción, plataforma o contenido de pago. Eso, desde luego, es un gran avance. Que luego haya gente que simultanee el consumo legal con el consumo ilegal, eso es una realidad. Uh-huh. Es una realidad que básicamente está vinculada al hecho de que hay demasiada oferta, no puedes pagar por toda, y yo lo que quiero es acceder a contenidos puntuales, no a casarme con una plataforma 12 meses, ¿no? Al final es... Bueno, yo creo que hay que verle el lado positivo a las cosas, pero también hay que ver la realidad negativa que también está ahí.
De moment, la realitat és que venim del Lazarillo de Tormes i que allà on veiem un forat veiem una oportunitat, no?
Això també.
O sigui que haurem de continuar lluitant. Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Que vagi molt bé la tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda. Adéu. Sergi, moltes gràcies. Que vagi molt bé
després
la tarda.
Després cinema.
Ah, sí, és veritat, ens queda el cinema. Vinga, fins després. Adéu.
Adéu.
Prenem un vol carícies, el temps que ens queda viu, marxant com escapistes, com mags il·lusionistes, m'enredo dins cabells que fan aturar el temps, perfum d'antics moments que són no fa sang.
Connectats a...
Gairebé 5 minuts passen ja de 4:45 de la tarda. Posem la moto a tope perquè anem amb retard en aquesta tertúlia de divendres que avui compartirem amb la Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
També saludem a l'Òscar Hidalgo, que és emprenedor, i el tenim al Prat. Òscar, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
I la Georgia Mainou és autònoma i ens espera a Sabadell. Georgia, bona tarda. Què tal?
Hola, bé.
Bé? Bé?
Sí,
vinga, m'imagino que a tot arreu plovent, no? Sí?
Sí.
Sí. Sí. Vale, ok. Doncs és el que ja havíem previst als experts del temps, a veure si demà podem treure el cap i veure una mica de solet, que ja tocaria. Però vaja, anem ràpidament als temes que teníem previstos per avui, i hi ha un, el primer, que té com a protagonista les famílies, podríem dir, les criatures i els pares. I el plantejament, la pregunta en qüestió és si cal donar paga als fills, si realment això és una eina que pot ser profitosa perquè els nostres fills s'hi acostumin a gestionar i es comencin a educar en l'àmbit financer, podríem dir, no? Així, sense massa pretensions. Jo us pregunto a vosaltres, en la vostra època d'infants us donaven paga? Teníeu paga?
Jo no. 300 pessetes.
La Maribel, no.
No, no, jo no.
L'Òscar?
Jo, de molt petitó, sí, i després a l'adolescència em va tocar treballar.
Vinga, bueno, per alguna cosa va començar. I la Georgia?
A mi jo recordo que em donava 50 pessetes, però hi va haver-hi una vegada que em va donar, un cap de setmana em va donar 500 pessetes, i vaig dir, uala... I em va dir, vull canvi, eh? I li vaig tornar les 50 pessetes que em havia donat la setmana anterior. Em vaig gastar 450.
Quina història, aquesta també.
Ai,
clar, tots tenim una experiència al respecte com a fills que som, i que quan hem sigut petits, doncs segurament hem passat, no?, per aquest moment. Però vosaltres heu donat als vostres fills, en el cas que els tingueu, heu donat paga?
Jo no.
Georgia, no.
No, jo no.
Maribel?
Jo tampoc, Guardiola, tu. Paga no.
Paga no, val. Òscar, t'he de preguntar, tu ets pare o no encara?
Jo és que no tinc fills.
No tens fills.
No sóc pare.
En el cas que ho fossis, els hi donaries paga?
Jo crec que no.
No. I per què, què no?
Jo sí t'haig de dir el cas, és que si li don, el dilluns ja no té res.
Ja.
Saps? No sap, és un, com es diu, té la mà foradada.
La mà foradada, sí.
Sí, no, prefereixo donar-li quan ha de sortir que no pas donar-li una setmanada. Perquè ja té 20 anys i... Ara encara està estudiant, està buscant feina per anar, no? Però no, perquè és el que et dic, el cap de setmana... Bueno, és que la Cantella surti... Mama, igual està 4 setmanes que no surt, i llavors el dia que surt, saps?
S'ho gasta tot.
No, s'ho gasta tot.
I a l'Òscar, que t'has quedat a mitges, Òscar...
Sí, no passa res, no passa res. No, jo crec que no donaria setmanada tampoc,
no?
Però sí que penso que intentaria inculcar, des de molt petits, què són els diners, no? Jo, per exemple, tinc una mala experiència o he tingut moltes creences limitants respecte als diners, i crec que és molt important perquè, almenys jo tinc 30 anys, però d'educació financera, al col·le i a la universitat, poc, molt poc.
Res.
I realment és important.
Sí, res de res.
Sí, res. Sí. Exactament. Sí,
sí. I
escolta'm una cosa, Carme, és curiós, però jo recordo el meu fill, que tenia 7 anyets i volia una DS, i li vaig dir que no li comprava, que ell se la tenia que guanyar. Llavors, durant un any, pobret va anar estalviant per poder-se comprar una DS o una Nintendo d'aquells, sí. No recordeu allò, dels xerrats petitons.
Sí.
I ho deia tothom, me l'he pagada, jo me l'he pagada, i vaig pensar, bueno, ho he aconseguit, no? Ara estalviarà, doncs pues no.
O sigui que no, allò no va servir de primera pedra, no?
No em va servir de res. Òscar, vigila.
agafo el consell.
I la Maribel, que és àvia? Maribel,
sí, sóc àvia.
Sí, però...
Jo els hi dono propinetes, que és la filosofia de la família.
Propinetes.
Però és amb dates assenyalades pels seus cumples, per Nadal, doncs pel Dia de la Mona... I també ho he fet amb els meus fills, això, perquè Guardiola sí que tenien, i els meus nets també, que són més garrepes, i llavors, que volen, no sé, això de, què sé, cromos per un àlbum de futbol o no sé què, de la Guardiola, que... Jo és que la pregunta que em faig és per què necessiten diners els nens? Què compren amb els diners quan saben...
Les seves cosetes. Mira, la Georgia segur que et podria dir què compren.
Oh, i tant. Doncs pues mira, sí. Els cromos de futbol, ja t'ho dic jo.
Cromos però, de futbol.
Sí, els jo també, sí. Però de la Guardiola...
Sí, però l'altre dia, per exemple, em va fer molta gràcia una mare que li va dir... El nano el deia, en vull cinc. Són 500, són 3 euros. Jo estava pensant en peles, macho.
Sí.
Són 3 euros. És la teva setmanada.
Ui.
Diu, i te'n dono dos més, o sigui que la setmana que ve només en tindràs un. I el nano va dir que vale. I jo me la vaig mirar amb ella i em va fer una cara, volem dir, la setmana que ve em tornarà a demanar els tres.
Clar. Sí.
Però, de veritat, penseu que és una bona educació financera tenir uns diners sense fer res? O sigui, tu... Mira, cada setmana et donaré, no sé, 10 euros.
No, ningú no ha dit, no ha posat aquesta condició, de diners a canvi de res, no. O sigui, hi ha l'educació familiar que es pugui fer a casa, contribuint a segons quines tasques. El que diuen els experts és que no s'ha de fer servir la paga com a premi de treure bones notes, de col·laborar a casa, sinó que hagi de ser, doncs, d'una
manera... una mensualitat per no fer res. Vull dir que jo no acabo d'entendre que diguis, mira, cada setmana tens 10, 15, els que siguin, però independentment de la teva vida, diríem, no? De si, perquè no... És això mateix, vull dir, no és que els hi paguis, sinó que, bueno, mira, tens una setmanada per les teves cosetes. Pues que bé, bueno, jo ara estic jubilada exactament el mateix.
No, tu també tens una paga per les teves cosetes.
Tinc una paga per les meves cosetes. Però, esclar, he treballat moltíssim. No ho acabo de veure, o sigui, no acabo d'entendre la necessitat que tenen els nens de tenir uns diners fixes.
Mira, l'Òscar, que és més jove, jo crec que és el més jove de la tertúlia d'avui, li podem traslladar la pregunta. Òscar, tu entens el que es qüestiona la Maribel?
Sí, ho entenc perfectament i bueno, jo també trobo que el seu cas és molt diferent. Porta tota la seva vida treballant i és completament legítim que tingui una pagueta. Jo tampoc estic d'acord, i més el jovent d'avui dia, de donar uns calés perquè ja tenen al cap aquest rotllo de la gratificació immediata i tenir-ho tot de cop. Imagineu-vos si encima, no?, diguem-ne, li donem una setmanada sense fer res. Bueno, de fet, amb gran part del jovent ja ho estem fent, amb la renta garantida aquesta, que és no vull treballar i per no voler treballar donem pasta. A mi em sembla que això està molt malament i que des de molts petits han d'entendre que els diners es guanyen i que si vols alguna cosa, doncs has de treballar.
Sí, però saps què passa? Que
no és discutible per mi.
Yeah.
Marc, la generació d'ara és la generació de l'immediatesa. Con lo que quiero, con lo que veo, con lo que quiero.
Completament.
Sí, llavors això de l'esforç no el tenen. Aviam, el que deies tu, Carme, dels experts, no?, que no es pot premiar una tasca, doncs jo sóc, segons ells, una mala mare. Perquè, evidentment, com que encara està estudiant i no treballa ni fa res, doncs... escolta'm, nen, m'has de treure els cartrons de la botiga, més tots els plàstics, tal. I llavors, doncs, li dono 5 euros. Ja. Molt malament. O sigui, ja sé que ho faig molt malament.
No, però és que jo ara estic pensant en el que comentava abans l'Òscar, de l'educació financera, aprendre a administrar-se els diners, a donar valor precisament als diners, que serà amb el que es trobaran quan comencin a ser ja persones adultes. Si no hi ha en algun moment de la vida doncs, aquesta formació, ens trobem ara mateix, l'Òscar ha reconegut, i també ho podem reconèixer nosaltres mateixes, que formació en aquest àmbit escassa.
No n'hi ha.
Molt poca.
No n'hi ha.
No n'hi ha.
Clar. O sigui, no pot ser que... Bueno, per mi no pot ser que un jove de 20, 22, 23, 24 anys encara no tingui experiència laboral, això per una banda, i tampoc pot ser que des de les classes més benestants hi hagi un prejudici tan gran al voltant dels diners. No? O sigui, hem de veure els diners com el que són, un mitjà, i els nens poden utilitzar els diners, diguem-ne, com una mena d'eina pedagògica, no? Jo, per exemple, ara tinc dos nebots i estic flipant amb ells. Tenen 2 anys i una acaba de néixer i la més petitona comença a jugar amb les joguines de la cuina i tal. Oye, si quiero una manzana, yo qué sé, dame 1 euro, perquè aquesta manzana vale un dinero, no? I la nena ja flipa i ho comença a entendre, no? O sigui, no sé, com intentar baixar una mica el significat dels diners i veure que no és una cosa dolenta, sinó que és una cosa que és una eina i la podem fer utilitzar de diferents modes i de diferents maneres al llarg de la nostra vida. T'agradi o no t'agradi?
Això és com el dels mòbils, Marc, saps? Sí. Ai, Òscar, saps? Mm. Vull dir, veus criatures de 2 i 3 anyets amb un mòbil a la mà perquè està plorant i el papa o la mama li dona el mòbil i ja els veus allà passant amb el ditet i llavors quan tenen 7, 8 anys, ja volen un mòbil.
Exacte.
És que és exactament, saps? És amb un altre, amb un altre aspecte, però és que és igual, vull dir, no, ho estem fent molt malament.
Igual que una... Digues, Maribel.
No, jo el que feia amb els meus fills, quan anàvem a comprar roba o sabates o un compte o el que fos, anàvem junts. Llavors jo els deia, mira, tinc tants diners per comprar-te, doncs aquest jersei, aquest abric, el que sigui. Tenim tants diners, anem a la botiga i del que valgui aquests diners, no pot valdre més, pots triar. Vull dir, és una manera que jo vaig fer inconscientment, però una mica ara ho penso, de que donin valor als diners, de que no es pot gastar tot, de que, bueno, s'ha de destinar una part dels diners per una cosa, no sense pensar que no s'acaben els diners.
O sigui, els feies partícips d'alguna manera, d'aquell
sí,
procés.
Sí. D'altra banda, a veure, aquests nens que ja són una miqueta grans, que tenen 15 o 16 anys, com controles amb què es gasten els diners de la paga? D'acord? Okay. Dius, home, li has de tenir confiança al teu fill. Sí, molt bé. Jo li tinc confiança al meu fill, però jo sé que a casa és d'una manera i quan surt amb la colla amb els amics potser és d'una altra. És que no li trobo el què.
Potser lo important en aquest punt és que es guanyin els diners, no? O sigui, que s'ho gasti més o menys en el que vulgui, si ja té 15, 16 anys, però que s'ho guanyin, no que s'ho regalin. Jo veig això. Jo vaig començar a treballar amb els 15 anys i veia que si em mirava els diners que tenia abans de gastar-m'ho. I quan era més petitet i em donaven una paguita, jo sabia que si em fotien 5 euros, 2 euros i mig eren pel meu col·lega que potser no tenia res, perquè l'altre finde potser era jo. Llavors, quina relació tenim amb els diners i com aconseguim els diners? Jo crec que el punt clau és aquest, una miqueta, no sé què penseu.
Aquí a la botiga jo ho veig, els de 15, 14, 13, 16, tots van amb mòbil i targeta. Tots.
Amb targeta.
Sí, hi ha una targeta, la targeta Moneder, que no sé
sí,
si és la...
Sí, una targeta Moneder.
Sí, que és la que fan
els
servir.
Els pares els hi posen a dintre la targeta. Però tots van amb targeta. Tots.
Carai.
Sí, llavors una anècdota...
Perquè,
vinga. I fa anys, d'això fa molts anys, molts, potser fa 25. Em va venir un nen i una nena, la nena devia tenir 7 o 8 anyets, i el nen en tenia 4. És que me'n recordaré tota la vida. I allò parlant que els hi fas, pues, que, no que rentones, sinó els hi preguntes i tal, i li dic a la nena, i tu què vols fer quan siguis gran? I em va dir, jo professora. I li dic, no, el petit, 4 anys tenia, i em diu, dic, tu què vols fer? I em diu, jo tenim molt plàstic. I jo dic, molt plàstic? I li pregunto, què vol dir molt plàstic? I em diu, sí, diu, saps allò que és una cosa quadrada? La poses en un forat i et dona cèntims.
Toma, ja.
Sí, aquest va per polític, com a mínim. O economista.
Això fa tants anys, tants anys.
T'ho juro pel meu fill.
Mare meva.
Ai, ai, ai. I sí, jo vull tenir molt plàstic d'aquest.
Bueno, mira, aquesta pregunta no s'ha de fer, Georgia, a les criatures, que voldràs ser quan siguis gran.
Que em vaig quedar tan parada que un nen de 4 anys em digués que volia tenir molt plàstic. Jo veig a la mamà, diu que posa, va en un lloc, posa en un forat i li donen cèntims. També xerrava com un avi, eh? I li dic, ah, sí? I em diu, pues jo em vull molts d'aquests plàstics. L'espavilat.
Doncs, escolta, si ara fas la mateixa pregunta, vés en compte que no et diguin que volen ser Elon Musk, eh?
Sí, més
o menys. Que segur que et trobaràs a més d'un, no? Que sembla...
Home, aviam, busques a Google, Carme, busques a Google les professions més buscades aquí en aquest país,
sí,
a Espanya, i et surt youtuber i influencer. Youtuber, mare, a tot Europa. A tot Europa i als Estats Units. I a Espanya era la professió que més buscava la canalla, era com ser un youtuber i com ser un influencer.
Està bé. Després resulta que se't rebenta una canonada i te les veus i te les desitges per trobar un...
No,
el manyà és el de les portes. Un lampista.
Un lampista, això.
Sí, no?
Sí, perquè a més les d'això s'estan perdent els oficis, manyant.
Sí, i no, i tenen llista d'espera...
I
com tinguis una emergència no et poden venir perquè és que estan saturats, que no hi ha manera. Però vaja, així, segons vosaltres, tema paga als nens, no cal, no? Seria el resum.
No cal. No.
Vinga.
Mira, les meves filles, quan van ser una miqueta més grans, la petita feia cangurs, a fills de coneguts, bàsicament. I la gran també, bueno, la veritat és que és molt mona, llavors es va buscar a aquest saló de l'automòbil, saló de no sé què, i li posava un uniforme i ensenyava els cotxes i això. Vull dir, i després, bueno, ja van treballar, però de moment també, així que van tenir 17 anys o 18, escolta, buscar-se la vida.
Sí,
també
sí.
Ho vaig fer-ho jo, com la teva filla.
Clar.
Fer hostesa. Que jo també ho vaig fer-ho, això, un any. De fer hostesa.
Ah, sí? Veus? Sí. Clar. I era els caps de setmana, i després a les vacances ja es buscaven altres feines. Va treballar al McDonald's, les vacances, i per Nadal també, vull dir... Però els caps de setmana es buscaven feina.
Doncs...
El que m'estanya és l'Òscar, que amb lo jove que és...
Sí. Que pensi com pensa...
Els 15 anys ja treballés.
Home.
Com?
Que dir que ets molt jove i que als 15 anys ja treballessis.
Jo crec que va ser una bona lliçó de mon pare, eh? Em va dir, aquest estiu et vens a treballar amb mi a la construcció, i aquell estiu vaig decidir que estudiaria molt i que treballaria una altra vegada amb les meves mans. O sigui, que va ser una lliçó de puta mare.
Sí, mira. Amb un estiu vas tenir prou, no?
Bueno, després van vindre 5 més, però això és una altra història.
Val. Doncs escolteu una cosa, jo no sé si aquest nord-americà que ha comprat un poble de l'Espanya buidada, el Salto de Castro, de la província de Zamora, aquest senyor ha estalviat totes les seves pagues de petit perquè s'ha comprat el poble per 310.000 euros i a més ara preveu una inversió de 5 milions per rehabilitar-ho. Com veieu vosaltres aquestes iniciatives? Que vingui algú que digui, mira, aquest poble me'l compro, me'l quedo, monto aquí el meu xiringuito, monto el meu negoci... quina lectura feu de tot
bé.
Això? Sí?
Jo ho trobo bé, el que passa que segurament serà per gent molt rica. Hi ha un altre, un tio que és holandès, que va fer el mateix a Eivissa. Va comprar diverses cases d'un barri que hi ha, a no sé, a Eivissa, un barri que hi ha, que hi havia gent molt, molt precària, val? I els hi va comprar les cases. I ara està fent tota una urbanització, però només per rics. Vull dir que no sé, aquest diu que farà un hotel rural o alguna cosa així.
Però sigui. De qui són els pobles? A qui li ha comprat aquest poble? Però a l'Ajuntament, suposo, no?
Però si no necessiten, si no hi ha ningú, no necessiten l'Ajuntament.
Bé, a banda d'això...
Home, els terrenys sí que seran d'algú.
A veure, aquí a Sabadell es va vendre el castell de Can Feu i li van comprar l'Ajuntament, el que va donar un tall de bacallà als amos, perquè no la mantenien, devien molt IBIs, impostos i tal, i l'Ajuntament els hi va comprar, i llavors hi va haver-hi... El van comprar, vull dir, i algú el va al restaurant, sembla, i li va comprar a l'Ajuntament. Vull dir que segurament tot això devia ser ja... o igual expropiat, o vés tu a saber, i devia ser de l'Ajuntament, no ho sé,
No, però segurament hi ha terrenys de particulars, gent que ja no hi és, però que allò ha quedat en herència per alguns familiars, vull dir, segur que hi ha molts pobles d'aquests. Òscar?
Digue'm.
No, que semblava que volies intervenir.
Ah, jo penso que està molt bé. Jo crec que aquí el debat... No vull crear polèmica, però...
Home,
el debat...
no passa res.
Va, doncs llavors s'ha a tope. Jo crec que el paio aquest nord-americà està fent el que hauria de fer el govern, bàsicament. O sigui, tenim un problema de vivenda molt gran, un problema de l'Espanya que està buidada, no? L'Espanya interior, diguem-ne, i a part que em sembla una ganga, 310.000 euros, un poble sencer que està buidat, doncs jo penso que al final, si és un actor extern o estranger en aquest cas, que compra un poble perquè hi hagi més oferta, això vol dir que després el mercat... com hi ha més oferta, els preus baixen, no? Una miqueta de lectura que veig és això. I tot just pensava també molt que em va arribar una notícia fa poc de les cases de los ministros, que jo d'això no tenia ni idea. No sé si ho heu llegit alguna vegada, de que els ministros tenen casa
ja
a mitjà de Madrid.
No, però ens ho pots passar i ja ens ho mirarem, perquè ara no ens queda més temps i hem de tancar la tertúlia. Ens hem quedat a mitges amb aquest tema. Maribel, Òscar, Georgia, que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.